Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit, els avancem en titulars algunes de les informacions que emprarem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que obrirem a parlant a nivell polític, que la portaveu del grup de Junts per Balaguer i cap de l'oposició, Gemma Trillas, pregunta quins són els projectes que s'estan duent a terme a la ciutat per part de l'equip de govern, format pel PSC i Treballem per Balaguer. Trillas ha fet una valoració de la gestió dels dos primers anys de legislatura al programa Actualitat Plural i diu que l'únic que es veu és el manteniment habitual de la ciutat i que els grans projectes van amb molta lentitud. A banda d'aquesta qüestió a nivell polític, amb la que obrirem l'informatiu, també destacarem que la Paeria de Balaguer manté el servei gratuït de transport urbà per als estudiants menors de 18 anys. Les targetes equitatives s'han de passar a recollir aquesta setmana pel casal La Palla a Cara per poder-les utilitzar a partir del pròxim dilluns. A banda d'aquestes qüestions, també tractarem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars.
Anirem a l'informatiu d'avui també fins a Térmens, on l'Ajuntament ha posat en marxa les obres de reforma del pavelló poliesportiu municipal amb l'objectiu d'adaptar-lo com a refugi climàtic i convertir-lo en un espai de protecció i convivència davant de les temperatures extremes. Un projecte que està finançant majoritàriament amb una subvenció del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. Les obres han començat, tot i que s'han aturat puntualment perquè el pavelló pugui acollir activitats de la Festa Major del municipi. També explicarem a l'informatiu d'avui que el curs 2025-2026 començarà amb menys alumnes a les aules, però amb més necessitats específiques de suport. Educació preveu més de 1,3 milions d'estudiants infantil a FP i més de 1,6 en el conjunt de tot el sistema. També explicarem que els bombers han hagut de fer un 30% menys de rescats aquest estiu a Catalunya respecte a l'any passat. Des del cos reconeixen que els usuaris van més ben preparats a la muntanya, tot i que adverteixen que encara es troben en situacions de risc que es podrien haver evitat. En l'àmbit agrari arrenca ponent la campanya de la poma Golden, amb bones perspectives després de la sequera. Les 17 pedregades que hi ha hagut entre la primavera i l'estiu marcaran, però, el volum de producció. En l'àmbit social, Balaguer acull aquest dijous una nova campanya de donació de sang i plasma. Les donacions es fan al casal cívic del carrer Miracle, concretament en horari de 4 a 8 del vespre, i estan organitzades per l'Associació de Donants de Sang de la Noguera i el Banc de Sang i Teixits. I en l'àmbit més cultural, aquest dijous comencen els actes del Correllengua Balaguer amb la inauguració de l'exposició Al mig de la vida, Jo, dedicada a la figura de Mercè Rodoreda, i la conferència La diversitat lingüística, una diversitat amenaçada, càrrec de Maria Bardagí. I també anirem fins a Santa Linya, que acull aquest dissabte 6 de setembre a les 9 de la nit el tradicional concert. La Cova Gran serà l'escenari de l'actuació de The Velvet Candles, conjuntament amb l'Elvis Tribute Band.
I la part final de l'informatiu la dedicarem a la secció esportiva avui amb aquests titulars.
En l'apartat esportiu d'avui parlarem del Club Futbol Balaguer, que continua sumant bones sensacions en aquesta pretemporada. Ahir va derrotar Linyola per 0-1 en un amistós marcat per l'efectivitat inicial dels roig i negres i per una segona meitat amb menys ritme. També parlarem del Pantà Sant Llorenç, que els prepara per acollir aquest diumenge la 15a edició de la Travessia i la 12a edició del Pantató 7.0, amb una gran jornada d'aigües obertes a la Noguera. I també aquest diumenge arribarà la 46a edició de la cursa de la Corbera d'Albesa, un clàssic de l'esport nogarenc que farà les delícies dels amants de les curses populars.
La portaveu del grup de Junts per Balaguer i cap a l'oposició a la Paeria de Balaguer, Gemma Trillas, ha valorat aquest dijous al programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer la gestió dels dos primers anys de legislatura de l'equip de govern format pel PSC i Treballem per Balaguer. Trillas ha tornat a qualificar els primers pressupostos de Titella i aquests últims de pressupostos fantasma i que han endeutat la ciutat amb 6 milions d'euros. Diu que no s'estan donant a terme els projectes d'aquests pressupostos i que l'únic que es veu és el manteniment habitual d'un ajuntament i que els grans projectes van amb molta lentitud i no es veuen canvis.
Resulta ser que allò que havia de ser desenvolupat en un període, posem, de 3 anys, ens ho estem com deixant a la butxaca i esperant a veure si a final de curs, no? Corre, corre, anem de pressa a fer les coses que vam dir que faríem. Per tant, aquells eren un pressupost titella per nosaltres, valents per ells, titella per nosaltres. Els segons pressupostos nosaltres els vam qualificar, si te'n recordes, de pressupostos fantasma. I per què? Doncs perquè no ens creiem el que ens estaven explicant. I és que a les proves em remeto. O sigui, què és el que han arribat a fer amb aquells 6 milions d'euros que havien, que van demanar? On estan? Quins projectes estan duent a terme? El repintat dels carrers, perdoneu, el repintat dels carrers és el manteniment habitual d'un ajuntament. Per tant, això no és un projecte. Arreglar les voreres no és un projecte, és manteniment habitual d'un ajuntament. Canviar les papereres i el mobiliari és manteniment habitual d'un ajuntament. Per tant, això no són projectes de... No són grans projectes. I els grans projectes, els que ens anuncien a bombo i plateret, són els que trobem que van amb una lentitud, possiblement diran ells que és tècnica, una lentitud tècnica, perquè necessita el seu temps, però la veritat és que no veiem canvis.
Trilla també ha parlat que continuen sense resoldre's tres grans problemes a la ciutat: la llengua, la neteja i la il·luminació, i que els responsables són l'equip de govern. Ha afegit, en quant a la neteja, que encara esperen el pla de neteja, i ha retret que Balaguer encara no disposi de contenidors tancats i que els actuals no es netegin.
Entenem que hi ha tres temes molt importants a Balaguer que no es tenen en compte, que són la neteja, la il·luminació i, com he dit abans, la llengua. A la llengua no incidirem més perquè ja n'hem parlat molt, però la neteja és que se va parlar l'altre dia, crec que vau fer una entrevista al regidor de Treball per Balaguer, en el que ell mateix estava dient que amb neteja necessitava un canvi, com un canvi de paradigma, com un canvi de... com un refer el pensament de com cal netejar Balaguer. No sé exactament quines paraules va utilitzar, però la idea era aquesta. Però si és que portem demanant-ho... I a més parlaven de la paraula que van utilitzar és un canvi de metodologia. És que aquest canvi de metodologia, aquesta necessitat, no un canvi, sinó de fer una metodologia, és el que està reclamant Junts per Balaguer des del primer dia. Vam demanar un pla de neteja, un pla de manteniment. Han passat els mesos, ens han obviat des del primer dia i no el tenen. I no el tenen i passen aquestes coses. Passen que els contenidors no es netegen i pudeixen, estan brutíssims, tots. Passa que, per exemple, tota la comarca ha començat el tancament dels seus contenidors i Balaguer està exempta. Balaguer no tanca els contenidors encara. Diu la Paera en cap que és per un tema de que estan esperant, no sé si els contenidors nous. Jo ho vaig dir, recordo, al ple del pressupost vaig dir: ostres, que heu comprat una rumba, perquè és que hi havia, no sé, 6.000 euros gastats al 2024. Llavors, on està la manguera que ha de netejar el passeig? On és la manguera? On està la màquina que diuen que no hi és? I passen els dies i no hi és aquesta màquina.
En referència a la il·luminació de la ciutat, Gemma Trilla ha manifestat la falta de llum de la ciutat en algunes franges horàries i èpoques de l'any, i es pregunta quines actuacions estan fent al respecte, i demana direcció política per dir les coses es fan així, i ha afegit que la realitat és que els nostres veïns van amb llanternes pel carrer.
A les 10 s'ajusta la intensitat i a les 11 ens quedem a les fosques, i Balaguer se queda a les fosques. I jo entenc que s'ha de fer una regulació de la intensitat de la llum, i no és la mateixa activitat que hi ha un dimarts del 3 de gener o del 5 de gener a les 10 de la nit al carrer, que una activitat que es fa a l'agost a les 10 de la nit al carrer, sent dissabte. Per tant, ens hem parat a pensar en quines franges horàries hem de baixar la intensitat, quan hem de tancar, quines zones tanquem, a partir de quina hora, si ha de ser igual a l'estiu que a l'hivern. Per tant, Balaguer està poc il·luminat. El centre històric no té llum. Els veïns del centre històric estan avorrits de demanar-ho. És que és constant el tema de l'il·luminació. Llavors ens preguntem què s'està fent, quines actuacions s'estan fent, perquè no calen nous tècnics ni noves persones, que simplement és volem que les coses es facin així. Ja està, per això hi ha la direcció política. I això és el que trobem a faltar. Jo el que dic aquí és que jo no estic parlant dels tècnics, jo estic parlant de la realitat del carrer. El carrer és que no hi ha llum. I la realitat quina és? Que el criteri polític és el que ha de primar. Si ella està al davant, la Paera en cap està al davant del govern, i la Paera en cap ha de decidir en cap a partir de quines hores amb un criteri tècnic al darrere, jo no dic que no, a partir de quines hores s'ha de baixar la intensitat, en quines zones s'han de tancar les llums, si cal tancar-les a totes les zones, quin és el consum que estalviarem, etc, etc. Això és una decisió estrictament política. I, per tant, qui hi ha al davant és la coalició de govern, PSOE i Treballem per Balaguer. Per tant, ells dos són els que han de decidir políticament posar o no posar més llums, més llum al carrer. La realitat és que els nostres veïns van amb llanternes pel carrer.
D'altra banda, la portaveu de Junts per Balaguer ha demanat dotar la ciutat de més zones d'aparcament.
El solar on ha d'anar als agents rurals, doncs allò quedarà inutilitzat com a zona d'aparcament. Nosaltres vam proposar que s'aplanessin i que s'habilitessin zones en els que, senzillament, aplanant-la, deixant-la plana i parlant amb el propietari del pati, doncs per a que pugui ser un aparcament provisional, si tu vols, doncs permetés que al centre històric hi hagués més zones d'aparcament. No només al centre històric, també a la ciutat necessita aparcaments perquè la ciutat està molt atapida, molts pocs espais i, per tant, necessitem zones d'aparcaments. Lligat tot això amb el tema de la zona blava. La zona blava se'n va parlar fa mesos d'això, està pendent d'un informe, no s'exigeix aquest resultat d'aquest informe i, per tant, tampoc tenim aquesta rotació que ens demanen els comerciants perquè la zona blava permeti aquesta mobilitat en la zona comercial de la ciutat. Vam demanar el pati al costat dels Mossos perquè pogués ser zona d'aparcament quan els agents rurals estiguin, diguéssim, ocupant l'espai de baix. No s'ha fet res. Vam demanar que el pati que hi ha davant de l'escola Àngel Guimerà s'aplanés i fos com una continuïtat del pati que hi ha ara actualment al costat, just al costat de l'escola de música, que permeti ser tota una zona d'aparcament al centre històric. No s'ha fet res. Hem demanat altres patis a la part nova de Balaguer, altres finques que no estan, que les han aplanat però que no estan ocupades i que per tant podrien ser zones d'aparcament i que permetrien, mentre no es construeixi, doncs deixar cotxes. Això no ens han fet cas.
Pel que fa a la Gossera, Trilla ha manifestat que la Gossera municipal estava gairebé plena abans d'entrar en funcionament i que el Consell Comarcal està treballant en fer una Gossera comarcal aforadada, per la qual cosa creu que s'ha de deixar passar la pilota calenta d'un a l'altre i que s'ha d'actuar.
Amb la qual cosa la comarca tindrà la seva Gossera i Balaguer continuarà tenint la seva Gossera. Per tant, ocupem-nos nosaltres ara de la nostra i no anem fent passar pilotes amunt i avall, perquè el que hem de fer és ocupar-nos dels nostres equipaments. I és una realitat que la Gossera és necessària, que la gatera, és necessària i que, per tant, s'han de fer inversions allà. Que estan treballant i que el PAE Vega està fent gestions perquè aquesta Gossera tingui les condicions adequades, no ho neguem. El que jo crec que hem de deixar de passar-nos la pilota calenta d'un lloc a l'altre, el que hem de fer és actuar. Per tant, no esperar a que els altres facin per mi, sinó avançar-me. De fet, la Gossera està plena, pel que tinc entès està pleníssima, no hi caben més animals, i per tant qualsevol altra gestió acabarà depenent, fixa't el que et dic, acabarà depenent de la Gossera comarcal, perquè la local no tindrà espai. Per tant, anem a guanyar tots, anem a seure i anem a dir a veure com ho fem. Si ara foradada tira endavant, potser tindrem més espai i potser Balaguer acabarà podent donar espai, o sigui, podent cedir espai perquè s'hauran repartit una mica els animals que s'han de vetllar.
Un altre tema ha estat sobre l'ampliació de l'escola Montroig i el retard de l'inici de les obres. Per Trilla, és necessari asseure's a parlar amb qui calgui i no continuar pagant un préstec sense que encara s'hagi posat la primera pedra.
El que ens sorprèn a nosaltres d'aquest tema és que és un tema que ve del 2021, si no m'equivoco. Estem al 25, la primera pedra no l'hem vista, el més calent és l'aigüera. La realitat és que els balaguerins estem pagant el crèdit d'uns diners que no s'han executat. I a més, no només això, sinó que era un projecte que era de 2,3 milions d'euros, ha passat a 3,5 milions d'euros, amb la qual cosa és que no entenem res. És que si el departament aquí no s'hi posa, la voluntat política, que és el que em refereixo avui tota l'entrevista, és a que, ostres, fem perquè les coses passin. Sentem-nos amb qui ens haguem de sentar. Parlem del que sigui, però el que no pot ser és que estiguem pagant un crèdit que no s'ha executat i que, a més, ara el projecte hagi incrementat en 1 milió i pico d'euros. Per tant, alguna cosa passa i aquí hi ha responsabilitats polítiques, està clar.
Trilla també ha criticat el tractament que fa el govern local de la llengua, permetent cartells de comerços en castellà, o el Road Show, que vindrà a Balaguer a donar consells sobre ciberseguretat, o activitats com el cicle de monòlegs. Per Trilla, és una falta de respecte pel català i demana voluntat política perquè les coses es facin en català.
Diguéssim, hi ha diverses situacions a Balaguer en les que es veu que no hi ha un respecte total per la llengua. Entenem, no estem parlant de si s'està contractant un grup de música que canta en castellà com si canti en anglès, com si canti en... és igual. No estem parlant de si puntualment resulta ser que arriba una obra de teatre al Teatre Municipal que és en castellà, perquè és una obra doncs, de qualitat i de... i del rigor que necessita, no? No es tracta d'anar a buscar el per què algunes coses es fan en castellà a la nostra ciutat. Es tracta de voler que les coses que es facin a la nostra ciutat siguin en català, que és una cosa molt diferent. Es tracta de que hi hagi voluntat política de que les coses es facin en català. La voluntat és el que estem requerint d'aquest govern, aquestes ganes de que les coses es facin i es facin en català. I després, no estem parlant dels populismes de tots els monòlegs han sigut en castellà, sí. Curiós, també. Difícil trobar monologuistes catalans, potser és hora de plantejar-nos una altra activitat. Penso, és la voluntat. El que cal és la voluntat de que el català primi a la nostra ciutat i que no es permetin cartelleria en comerços privats, que ens hi posem ferms, que donem formació als nostres treballadors públics perquè s'atengui sempre a tothom en català.
Finalment, Gemma Trilla ha destacat el projecte que es presentarà a la Generalitat sobre el Centre Històric per al Pla de Barris com una gran oportunitat i ha demanat, en aquest sentit, que es tinguin en compte els propietaris d'immobles per ajudar-los a rehabilitar habitatges i que els locals comercials es puguin agrupar per a fer-los més atractius. L'Ajuntament de Térmens ha posat en marxa les obres de reforma del pavelló poliesportiu municipal amb l'objectiu d'adaptar-lo com a refugi climàtic i convertir-lo en un espai de protecció i convivència davant les temperatures extremes. El projecte està valorat en 328.000 euros, dels quals 296.000 provenen d'una subvenció del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat i 32.000 són de fons propis del consistori.
La intervenció inclou la substitució del sistema actual de climatització per una bomba de calor d'alta eficiència, que garantirà calefacció a l'hivern i refrigeració a l'estiu. També es millorarà la climatització dels vestidors i s'instal·larà un sistema de renovació de l'aire per assegurar unes condicions òptimes en tot moment. Segons ha explicat a Ràdio Balaguer l'alcaldessa de Térmens, Concep Canyadell, aquesta actuació permetrà guanyar en servei i en confort per a les persones usuàries i alhora disposar d'un refugi climàtic amb un consum energètic molt més baix.
Crec que guanyem millor amb un equipament, però també guanyem a poder oferir un servei a totes aquelles persones que el puguin utilitzar en moments puntuals de molta calor, utilitzar aquesta ubicació, aquest pavelló, aquesta instal·lació com a refugi climàtic. El que es fa aquí, bàsicament, és ficar un sistema d'alta eficiència, és a dir, com hem estat parlant, vull dir, aire calent i aire fred, vale? Que és tota la pista del pavelló, i també es millora el que és el tema de ventilació, tant de la pista com del gimnàs, que hi ha ubicat al pavelló que ocupa l'antic bar del poli, tota la façana que dona al canal. També, a part de millorar el que és el tema de l'aire, del canvi d'aire, també amb aquest equipament del gimnàs també posem el que és nous sistemes de climatització.
Les obres es van iniciar el 18 d'agost, però s'han aturat durant les dues primeres setmanes de setembre per poder acollir d'una banda els assajos de l'Escala Nifi i de l'altra els actes centrals de la Festa Major.
L'obra es va començar la setmana passada, és a dir, crec que el 18 d'agost, potser fa dues setmanes. Han estat treballant aquestes dues setmanes i amb l'escenari del projecte, de dur a terme el projecte, nosaltres, clar, tenim el hàndicap que al mes de setembre hi ha la Festa Major, la setmana de l'11, 12, 13, 14, no sabem quina climatologia hi haurà i com que tenim doncs un pavelló, vam parlar amb l'empresa i vam conveniar que les dues primeres setmanes de setembre no estiguessin treballant al pavelló. Per què la primera setmana, si la festa major és la pròxima? Doncs perquè una de les festes més importants dintre de la programació que hi ha a la festa major de Térmens és l'Escalanifi, i que posem al pavelló aquell dia pues, al voltant de 1.000 persones mirant l'espectacle, i havíem de donar l'oportunitat doncs, a aquest grup de joves i a totes aquestes persones que participen d'aquest espectacle poder fer els ensaios a l'escenari que finalment sortiran i faran l'actuació.
Un cop represos els treballs, el consistori ha garantit que gran part de la pista serà funcional per acollir activitats esportives com els entrenaments del club de patinatge. La previsió és, però, que tota l'obra estigui completada abans d'acabar aquest mes de setembre.
Un cop s'acabi la festa major, ells tornaran a ocupar la pista, però la pista serà servible, es podrà utilitzar en tres terceres parts, perquè també tenim el club de patinatge, etcètera, etcètera, és a dir, i en principi, a finals de setembre, l'obra estarà acabada. Nosaltres l'hem de justificar durant el mes d'octubre.
Una altra de les millores destacades és que, amb la nova climatització, el pavelló podrà ampliar la seva capacitat en esdeveniments com ara la festa de Cap d'Any, que fins ara s'havia de dividir en dos espais per la impossibilitat de calefactar tot el recinte.
Nosaltres, per exemple, una de les festes que hem vingut fent aquests últims anys i que tenen una certa presència, que és la festa del 31 de desembre, val? Pues, bueno, ens veiem limitats a baixar la cortina que ens parteix la pista per la meitat. Això ens suposava que la festa només la podíem garantitzar amb un màxim de 300 persones. Per què? Perquè si obríem tot el pavelló, tot i bombar calor en 4 dies abans del 31 de desembre, la temperatura no agafava. Llavors, nosaltres, el fet aquest de poder comptar amb aquesta subvenció, que recordem que l'objectiu principal és poder disposar d'un refugi climàtic en els moments que ho necessitin els veïns de Térmens, que aquest és l'objectiu principal, i amb aquesta finalitat ens han donat aquesta subvenció, però nosaltres creiem que a nosaltres ens millorarà també el nostre dia a dia.
En paral·lel, s'ha aprofitat també per substituir les lluminàries de la pista per tecnologia LED, amb què s'aconseguirà un enllumenat més regular i també eficient. Finalment, s'ha introduït una millora en l'adjudicació que permetrà climatitzar una de les sales del gimnàs municipal ubicat a l'espai de l'antic bar del pavelló, que fins ara només disposava d'una sala ben equipada. Construït l'any 1989, el pavelló municipal de Térmens acull setmanalment centenars d'usuaris i és un dels espais centrals per l'activitat esportiva i social en aquest municipi. Aquesta reforma forma part de la línia d'ajuts de l'any 2023-2025 del govern català per afavorir actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
I parlem ara del curs escolar 2025-2026, que començarà amb menys alumnes a les aules, però amb més necessitats específiques de suport. Educació preveu més de 1,3 milions d'estudiants d'infantil a formació professional i més de 1,6 en el conjunt del sistema.
Així es desprèn de les dades que va explicar en roda de premsa aquest dimecres la consellera d'Educació, Esther Niubó, que va avançar que seran 8.964 més amb aquestes necessitats, segons les xifres al tancament del curs passat. En total, el curs 24-25 va acabar amb 335.746 alumnes NESE, D3 a quart d'ESO, que suposen gairebé 9.000 més que el curs anterior i més d'un 30% del total. Hi havia 292.380 amb necessitats educatives per raons socioeconòmiques o socioculturals, les NESE-B, i 43.366 per trastorns o discapacitats, els NSA. La previsió és que el curs vinent hi hagi 1.326.352 alumnes de règim general d'infantil a FP i uns 8.493 menys que els matriculats el curs passat. La consellera d'Educació ha destacat que la realitat a les aules és de més complexitat i per això ha assegurat que s'ha posat molt el focus en atendre aquests alumnes que tenen unes necessitats específiques.
Aquest és un curs que començarà a tots els ensenyaments reglats amb una xifra de previsió d'alumnes d'1.604.987. Això suposa una davallada de 2.247 alumnes respecte al curs passat, per tant 2.247 alumnes menys, però en canvi aquesta dada doncs, contrasta amb dades ja consolidades d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu del curs anterior, ja siguin alumnes amb necessitats educatives especials com amb necessitats socioeconòmiques, el que coneixem com els NSB, doncs aquest any tenim gairebé 9.000 alumnes més amb necessitats específiques de suport educatiu. Ens trobem en unes aules amb menys alumnes, però en canvi amb una major complexitat, donat aquest increment d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, ja siguin trastorns de l'espectre autista, siguin dèficits d'atenció, siguin altres trastorns del neurodesenvolupament o dificultats d'aprenentatge, així com també alumnat nouvingut, que requereix un major acompanyament per adaptar-se al sistema educatiu i a la llengua i, per tant, amb necessitat de destinar-hi recursos addicionals per poder-hi fer front, millorant d'aquesta manera doncs, l'atenció a aquests alumnes i també al conjunt de grup classe.
En la mateixa roda de premsa, Niubó ha destacat diverses mesures que han de permetre atendre millor aquests alumnes. Entre d'altres, s'incrementa la inversió en el servei dels monitors de suport, coneguts com a vetlladors, que passarà de 29,2 a 62,6 milions entre el gener de l'any 2026 i l'agost de l'any 2027. A més, hi haurà un psicòleg referent per servei territorial i el recurs de suport intensiu a l'educació inclusiva passarà de 87 a 175 unitats.
Incorporarem un psicòleg o psicòloga per servei territorial. És una reivindicació llargament demanada. Seran figures referents en qüestions relatives tant a la salut mental com a la millora de l'orientació educativa. I igualment, a banda doncs, de la incorporació d'aquests psicòlegs referents per serveis territorials, incorporem nous assistents personal. De fet, passem de 15 a 66 en un sol curs gràcies a un conveni que vull agrair també doncs, que hem fet conjuntament amb el Departament de Drets Socials. Doncs, nous assistents personals destinats prioritàriament a infants, adolescents i joves amb trastorn de l'espectre autista o i discapacitat intel·lectual, que podran rebre un mínim de 20 hores i un màxim de 140 hores mensuals de suport.
Niubó ha detallat també que s'abordaran els trastorns d'aprenentatge amb un programa de detecció que ja es va anunciar el curs passat amb un pla pilot. El primer serà un programa que ha de permetre fer un cribratge per detectar dificultats en el llenguatge de primer a tercer de primària. Educació facilitarà els materials per poder fer aquests cribratges, tot i que els centres no estaran obligats a fer-los.
I també relacionat amb educació, la Paeria de Balaguer, un any més, ofereix als estudiants menors de 18 anys i majors de 6 la possibilitat de fer un ús gratuït del transport urbà de la ciutat. Els alumnes poden recollir aquesta setmana la targeta corresponent al casal de la Pallavacara, amb l'objectiu que dilluns 8 de setembre ja puguin utilitzar la del servei del bus. Per obtenir la targeta és necessari presentar el DNI de l'infant o jove usuari. El document de caràcter personal intransferible queda registrat amb el nom i cognoms de cada alumne i tindrà validesa fins al mes de juny. El cost de la targeta és de 2 euros si es tramita per primera vegada, mentre que el canvi de la targeta antiga no té cap cost. La Paeria recorda que no es podrà pujar al bus sense fitxar amb la targeta o bé pagant el bitllet corresponent. Recordem que a partir del proper dilluns també reprendran els horaris especials de bus escolar. El bus d'instituts mantindrà les rutes habituals i començarà a circular cada matí de dilluns a divendres a les 7:40. Per la seva banda, el bus escolar iniciarà el recorregut a partir d'un quart de nou. En l'àmbit agrari destaquem que arrenca a Ponent la campanya de la poma golden amb bones perspectives després de la sequera. Les 17 pedregades que hi ha hagut entre primavera i l'estiu marcaran, però, el volum de producció.
La campanya de recol·lecció de poma golden ha arrencat aquest dimecres a les comarques de Ponent. Es tracta d'una de les varietats més apreciades al mercat i, en concret, la que es fa a les Terres de Lleida es caracteritza per la seva dolçor que fa que sigui més valorada que la que es produeix a altres països del centre d'Europa. El president d'Assaig a Lleida, Pere Roquer, ha recordat que les 17 pedregades que hi ha hagut entre la primavera i l'estiu provocaran una caiguda de la producció, però no de la qualitat dels fruits que es podran comercialitzar. La campanya de la fruita supera així el seu equador i els pagesos confien que hi hagi bons preus després de 2 anys marcats per la sequera. Pere Roquer ha destacat que després de 2 anys, amb aquesta sequera, enguany hi torna a haver una campanya plena. Amb la finalització de la recol·lecció de la fruita de pinyol, s'arriba a l'equador d'aquesta campanya i ara als pagesos ja només els queda acabar de recollir les varietats tardanes de pera i també les de poma. La Golden és una de les més apreciades, com diem, al mercat i les seues característiques de llarga conservació permeten que la comercialització es pugui fer durant tot l'hivern. La Golden és la varietat que es concentra al Segrià i la Noguera, però també, sobretot, al Pla d'Urgell i l'Urgell.
Després de 2 anys de sequera, tornem a tindre campanya plena de, en aquest cas, manzanes poma golden. El que sí que s'ha de recordar és que tenim 17 tormentes de pedra al darrere, que climàticament i producció també ens ha afectat, vull dir que a l'explotació de casa meva també ens va afectar, i sobretot s'ha de recordar que és la varietat de més consum que hi ha, no tan sols a nivell de Catalunya, sinó a nivell d'estat. És una poma que està molt apreciada, sobretot a tot el que és el mercat nacional, i a nivell d'exportació també es fa una part d'exportació. La diferència que nosaltres tenim, de producció de poma golden respecte a altres països del centre d'Europa és que la nostra té aquest sucre que ens deriva tindre aquest gust diferenciat de, per exemple, dir la poma golden de França i, sobretot, de la poma insípida de gust com és la de Polònia, que és el país d'Europa que més produeix poma, però que la diferència que fem nosaltres aquí a les comarques de Lleida fa que aquest gust sigui totalment diferent a la que ens porten a vegades de Polònia, que hem trobat també als nivells de supermercat. Ara ja es pot dir que estem a l'equador de la campanya de la fruita dolça, s'està acabant el que és la fruita de pinyol, les últimes varietats, s'ha acabat, en aquest cas, la fruita de llavor de les peres amb l'última varietat com és l'alejandrina, i ara arrenca el que és l'equador final de tota la campanya, que és més la part nord de Lleida, en aquest cas des d'aquí del Segrià, passant per la Noguera i sobretot el que és el Pla d'Urgell i l'Urgell, on són les comarques productores per excel·lència de poma golden, i que també aquest any se veurà que hi ha més producció, donat amb això, que afortunadament s'ha pogut tindre aigua i s'ha pogut regar després de 2 anys molt complicats, com va ser a l'hora del tancament del canal d'Urgell.
A banda de les 17 pedregades que hi ha hagut a les comarques de Ponent, entre l'abril i l'agost la campanya s'ha vist marcada per les temperatures extremes, sobretot registrades durant els primers dies d'agost, però també al juny. Roque ha explicat que enguany algunes varietats venien amb retard. En canvi, en poma, les dates d'inici de collita són les normals. La calor ha afectat alguns fruits, que han quedat atacats pel sol, fet que ha obligat els pagesos a aplicar tractaments de protecció solar, perquè, com les persones, les pomes tenen la pell molt fina. En fruitadors hi ha hagut varietats que ha calgut collir abans de temps per les onades de calor. El clima també ha modificat els horaris de collita i molts pagesos han avançat els tempos començant les jornades de matinada per evitar les hores de forta calor del migdia i la tarda. Segons Roque, és una tendència que ha vingut per quedar-se i es fa tant per no perjudicar la salut del treballador com per evitar entrar el producte a les càmeres de refrigeració a 42 o 43 graus.
És un any de que veníem amb una mica de retard, sobretot el que era en pera, de que s'ha collit tant les varietats de llimonera, blanquilla i conferents, una setmana després, però en canvi les pomes ens estem trobant de que no, de que es comencen el temps, la primera setmana de setembre, els primers dies de setembre. És cert que inclús alguna poma s'ha vist afectada de que s'ha atacat del sol, tot i que haguem fet tractaments de protecció solar, perquè és com les persones, la pell és molt fina en aquest cas de la poma golden, però sí que és cert que la poma ving al mateix temps que tocae i en canvi la pera es va retrasar una mica. I varietats de fruita d'os, hi ha hagut varietats de que en plena onada de calor s'han adelantat, tot i que estaven al temps que tocae, i per tant la gent també ha fet córrer. I respecte als horaris, sí que és cert que sobretot el que és la mes d'agost ha tingut que fer modificacions, donat que estem en temperatures extremes de 42-43 graus, per tant el que s'ha fet és adelantar horaris. Nosaltres pensem des de Saja que això serà una tendència que els propers anys, sobretot mesos de juny i juliol, serà més habitual, donat que bueno, al mig del dia en aquestes temperatures és molt complicat per les persones, primer tot, però també per la fruita. No és el mateix entrar una fruita collida a 33-35 graus que una fruita collida a 43-42-43 graus, que vol dir que necessita més refrigeració, per tant, més energia per baixar la temperatura que correspon, i els propers anys s'haurà de veure.
Finalment, perquè fa preu, Roque ha destacat que en fruita de pinyol es va començar molt bé, amb preus correctes. En els darrers dies hi ha hagut un decalatge perquè han baixat les temperatures a Europa i més del 50% de la producció s'exporta al continent. Si no fa calor, no es consumeix tanta fruita dolça. El sector estima que després de 2 anys amb una davallada de la producció perquè la sequera ha provocat que les càmeres estiguin buides, aquesta campanya es registri ara sí una comercialització correcta perquè ja no hi ha estoc. Les previsions del Departament d'Agricultura i Afrucat, fetes públiques a finals de juliol, van apuntar que es collirien unes 260.790 tones de pomes i 507.330 tones de peres arreu de Catalunya.
D'altra banda, parlem que els bombers han hagut de fer un 30% menys de rescats aquest estiu a Catalunya respecte a l'any passat. Entre juny i juliol i agost se n'han comptabilitzat 1.252, una xifra que no es veia des d'abans de la pandèmia. Des del cos reconeixen que els usuaris van més preparats a la muntanya, tot i que adverteixen que encara es troben en situacions de risc que es podrien haver evitat. En aquest sentit, el sergent dels bombers del GRAE, Marc Reixac, explica que ha notat que la gent va una mica més ben equipada, si bé sempre es troben algun que va a Pedraforca amb xancletes, explica. Reixat destaca que una de les claus és planificar la ruta i mirar les condicions meteorològiques que s'esperen.
A través de les xarxes ara hi ha moltes activitats a fer a la muntanya, ja siguin barrancs, senderisme, escalar, bicicleta. I a vegades la informació que treu la gent de les xarxes no és la... Vull dir, la persona que ha fet aquella activitat potser és una persona amb un nivell alt físicament i tècnicament. I després tu agafes de referència o els horaris d'aquella persona, i és com també hi ha accidents i gent que arriba tard. És important, això ho recalquem molt, que tothom s'adecuï al nivell tècnic i físic a l'activitat que ha de fer. I si va en grup, adequar-la a la persona més novella del grup.
Els bombers també assenyalen que un dels problemes que tenen quan van a fer un servei és la cobertura que pugui tenir la persona accidentada. Reixac explica que tot és molt més fàcil quan la víctima té cobertura i pot facilitar als bombers la ubicació. Aleshores activa l'helicòpter i l'equip d'efectius necessari per poder rescatar la persona. Encetem el bloc cultural i ho fem parlant, que aquest dijous comencen els actes del Correllengua Balaguer, amb la inauguració de l'exposició Al mig de la vida, jo, dedicada a la figura de Mercè Rodoreda. També tindrà lloc la conferència La diversitat lingüística, una diversitat amenaçada, a càrrec de Maria Bardesi.
La inauguració de l'exposició Enmig de la vida, jo, tindrà lloc a 8:15 del vespre. Una exposició que està comissariada per Maria Porra i és una biografia sobre la trajectòria de l'autora més influent de la literatura catalana, l'escriptora en llengua catalana contemporània més llegida i traduïda a diferents llengües. Aquesta exposició es podrà veure al vestíbul de la Casa de la Paeria fins al 7 de setembre. Seguidament, a partir de les 8, a la sala d'actes de la Casa de la Paeria se celebrarà la conferència La diversitat lingüística, una diversitat amenaçada, a càrrec de Maria Bardagí i Ferrer, doctora en lingüística per la Universitat de Colònia, professora de la Universitat de Barcelona i especialista en llengües amenaçades. Un acte que estarà presentat per en Rafael Molina. L'endemà divendres, a partir de 8:15, i al Museu de la Noguera es farà una visita guiada a l'exposició Josep Benet, en la desfeta i el redreç, a càrrec del comissari de la mostra, l'historiador Jordi Oliva. El dissabte, a les 7 de la tarda, a la plaça del Mercadal es farà l'espectacle infantil i familiar Estanis, l'home dels oficis, de la companyia La Cremallera Teatre. Tot seguit, se celebrarà una ballada de sardanes i ball de bastons amb la colla bastonera Casal Pere III de Balaguer i, a continuació, la marxa de torxes per la llengua fins a la plaça del Pou. A partir de les 9 de la nit, a la mateixa plaça del Pou, hi haurà la lectura del manifest del Correllengua 2025, que enguany va càrrec de l'escriptora Mercè Ibarz, i, finalment, se celebrarà un sopar popular i un concert amb el grup Marta en Gregori. Recordem que els tiquets per al sopar es poden adquirir encara a la copisteria Manhattan o al local del casal Pere III.
D'altra banda, Santa Linya acollirà aquest dissabte 6 de setembre a partir de les 9 el seu tradicional concert. La Cova Gran serà escenari de l'actuació de The Velvet Candles conjuntament amb The Elvis Tribute Band. L'entrada és gratuïta i, com és habitual als concerts de la Cova Gran, els assistents podran gaudir d'entrepans que es podran encarregar prèviament al rebost del Montsec o comprar el mateix dia al recinte. Es tracta d'una oportunitat única per combinar música i un espai natural emblemàtic del municipi. D'altra banda, el diumenge se celebrarà la tradicional trobada de la gent gran a l'ermita de Cèrvoles, al terme 2 de Balaguer. La jornada començarà a partir de 10:15 amb la missa seguida de l'actuació musical del grup d'havaneres Vent de Ponent. A més, hi haurà un refrigeri per a tots els assistents, convertint l'acte en una cita festiva i de convivència per a la gent gran de la zona. I finalment, abans del bloc esportiu, us recordem que Balaguer acull aquest dijous una nova campanya de donació de sang i plasma. Les donacions es faran al Centre Cívic del carrer Miracle, des de les 4 de la tarda i fins a les 8 del vespre, i estan organitzades un any més per l'Associació de Donants de Sang de la Noguera i el Banc de Sang i Teixits. Es pot demanar cita prèvia a donasang.gencat.cat o al telèfon 93 557 35 66.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim l'apartat esportiu amb futbol perquè el Club Futbol Balaguer continua sumant bones sensacions en aquesta pretemporada al derrotar el Linyola per 0-1 en un amistós marcat per l'efectivitat inicial dels roig i negres i per una segona meitat amb menys ritme. El partit va començar intens amb un avís de Linyola als 4 minuts que va topar amb el pal. La resposta balaguerina va ser immediata. 2 minuts més tard, Nico culminava una jugada ràpida i signava l'únic gol del maig. El Balaguer va mantenir la iniciativa en el primer temps i fins i tot va tenir ocasions d'ampliar l'avantatge amb oportunitats clares de gol. El Linyola també va fregar l'empat abans del descans. Després del pas per vestidors, el joc es va igualar i el Linyola va intensificar la pressió, mentre que el Balaguer va perdre el control del partit. Les arribades a porteria van ser escasses i el marcador ja no es va moure. Amb aquest triomf, el Balaguer allarga una bona ratxa en els amistosos de preparació, en què també ha guanyat l'Almeria Almacelles per 2-0, el Vallfogona per 0-3 i el Golmes per 0-3. Paral·lelament, l'equip continua viu a la Copa Lleida, on aquest diumenge a les 6 de la tarda visitarà el camp del Juneda per disputar la semifinal. En cas de victòria, es veurà les cares amb el vencedor del duel entre el Balàfia i l'Alpicat. Deixem el futbol i passem a parlar ara mateix del Pantà Sant Llorenç, perquè aquest diumenge 7 de setembre el Pantà Sant Llorenç tornarà a ser escenari d'una de les cites més destacades de la natació en aigües obertes de Ponent, la 15a travessia al Pantà de Sant Llorenç i la 12a edició del Pantató 7.0. La competició és oberta tant a nedadors federats com a independents i fins i tot a participants no federats, els quals l'organització facilita llicència per un dia. Un dels organitzadors d'aquests dos esdeveniments és en Gerard Sant Martí, que ens ha parlat sobre com ha anat la preparació de l'esdeveniment.
Aquest any ja fa dies que l'estem preparant, des de mitjans d'any cap aquí, i bé, el que procurem és que tots els aspectes que tenen a veure amb la travessia, des de seguretat o disponibilitat amb de cara a la federació, de comunicació de tota la memòria, perquè aquesta és una travessia que és puntuable pel circuit català de travessies i per tant doncs estem una mica lligats a la Federació Catalana de Natació, on hem de comunicar doncs tots els diversos trams, les diverses travessies i les diferents distàncies, perquè la travessia de 3.200 i distància de 3.200 i la de 7.000 doncs són puntuables pel circuit català de travessies. Llavors doncs, hi ha una feina prèvia de seguretat, ambulàncies, de comunicació...
L'esdeveniment organitzat pel Club Esportiu Natació Balaguer i puntuable pel Circuit Català de Travessies compta amb diferents recorreguts: la travessia petita de 250 metres, la mitjana de 1.100, la gran de 3.200 i la pantató de 7.000 metres, la prova reina de la jornada. En l'edició anterior hi van participar més de 180 esportistes i enguany, amb l'interès creixent per les aigües obertes, l'organització ja ha registrat uns 25 nedadors que participaran en la prova de 7.000 metres, 60-70 en la distància gran, 50 nedadors que faran la travessia mitjana i 15 nedadors que participaran en la travessia petita. S'ha registrat un total de 135 nedadors aproximadament i es pot incrementar amb el pas dels dies. En total, la cita preveu reunir prop de 200 nedadors i nedadores. Les acreditacions començaran a les 9 del matí i a les 10 es donarà la primera sortida amb les travessies grans, la pantató i la travessia gran, que sortiran juntes. Després serà el torn de la travessia petita de 250 metres i l'última cursa en sortir serà la mitjana, que és la més popular. La 15a travessia al Pantà Sant Llorenç i la 12a edició del Pantató 7.0 promet emoció, esforç i un espectacle aquàtic inigualable al cor de la Noguera. I els amants de les curses de muntanya tenen una cita per aquest diumenge, i és que el pròxim 7 de setembre arriba la 46a edició de la Cordera d'Albesa Memorial Josep Fontanet. L'activitat s'iniciarà a partir de 7:45 del matí amb l'obertura de la taula de dorsals i l'entrega de la bossa als participants. A les 9 es farà la sortida de la caminada popular i la cursa atlètica. A 11:15 està previst fer l'entrega de premis de la cursa atlètica, que seran els 3 millors classificats generals masculins i femenins, els 3 millors classificats de majors de 40 anys d'ambdós sexes i el primer classificat local masculí i femení de les curses de 10 i 5 quilòmetres. A les 11 s'iniciaran les curses infantils i a 12:15 es posarà el punt final a l'event amb l'entrega de premis de les curses infantils, en què es premiaran els 3 millors de la segona i la tercera categoria, tant masculina com femenina, i que servirà per tancar una nova edició d'una cursa amb molta història, com és la Cordera d'Albesa.
I arribem a la recta final de l'informatiu. Com és habitual, abans de finalitzar, fem un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que obre portada explicant que Promedade ja disposa de la llicència d'obres per a Torres Salses i que suposarà una inversió de 120 milions d'euros i ocuparà una superfície de prop de 57.000 metres quadrats. També destaca que el detingut a Cervera pel crim de la baronia va ser soci de la víctima d'una joieria que tenien a la capital de la Segarra. El Segre també treu en portada que el nou curs escolar començarà amb 316 alumnes menys a Lleida i que baixa el nombre d'alumnes a l'educació primària i a la secundària i puja al batxillerat i formació professional. Per últim, l'Ajuntament d'Alfarràs engega una campanya de sensibilització als cendrers que contenen missatges per dissuadir els fumadors al municipi. La Mañana obre la seva portada amb el mateix titular. La Paeria de Lleida autoritza construir el parc comercial Torre Salses. En clau ensenyament, Lleida obrirà aquest curs amb 51.000 estudiants i comptarà amb un total de 6.030 docents entre tots els cicles educatius. En un caire més social, el sindicat Comissions Obreres demana més avanç de Lleida a Barcelona. El sindicat veu l'oferta insuficient i demana quadruplicar el nombre de places. L'últim titular d'aquest rotatiu és per destacar que un arbre de grans dimensions cau al turó de la Seu Vella. Finalment, tanquem el repàs amb el diari El Punt Avui, que treu en primera plana un reportatge on denuncien que el català és una llengua minoritzada i el seu creixement d'atacs que la fan vulnerable. I per acabar, l'Esportiu obre en portada el nou rol de Robert Lewandowski, que accepta jugar menys minuts, però que continuarà sent important per Flick, que no podrà comptar amb Alejandro Valde perquè s'ha tornat a lesionar i està aproximadament un mes de baixa. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabeu de tenir un bon dijous.